Passen 7 minuts de la una, sóc l'Elisenda Carot i ha arribat l'hora de buscar la solució. Ha arribat el moment d'obrir debat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, a part de la solució, es diu Ferran Domènech, molt bon dia.
Bon dia, com estàs?
Mira, ara estava batallant amb un individu.
El teu fill?
No, ah, també podria ser. Això ha sigut aquesta nit. Ara estava batallant amb un pollastre que tenia allotjat aquí.
Ah, una granja.
Una granja, sí. Tenia la granja de pollastres sencera.
Solidaritat amb les granges dels pollastres, exacte.
Que diuen que no t'has d'escurar la gola.
Ah.
Que has de fer-ho una vegada molt fort.
Ostres.
I deixar-t'hi les cordes vocals.
Imagina. Això hem de fer un tema un dia.
Mira, un dia, fem-ho.
Sí.
Com estàs tu?
Molt bé.
Tornats de cap de setmana.
Vam guanyar el Barça ahir, en final.
Ui. Bueno, que ho vam predir aquí, eh?
Ah, sí, és veritat.
Que vam tenir l'Eli Toló, de l'escola Mariló Casals, tarotistes. Vam analitzar quin era el funcionament del nostre cervell per fer-nos creure en això del tarot. I, a més, vam tenir l'Eli Toló com a representant de mestres de tarotistes. Va tirar les cartes i va pronosticar que guanyaria el Barça.
Home.
Efectivament, ho va fer.
La filla de la gran Mariló Casals, que col·laborava a TV3 amb l'Andreu Buenafuente, i també el Pedro Raúl Martínez, que és el psicòleg
de la UNED,
de tant en tant entra al programa, que no es creia que perdria el Madrid i al final va perdre.
Mira, avui ens ha felicitat per això,
sí,
pel títol. Va, el control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, i a la peixera, la gran Susana Ortega i el David Vicente. Si avui és dilluns, vol dir que donem la benvinguda a la Estel Soler. Bon dia. Ho estàs sentint, no?
Sí, va de pollastre. Sí.
El més fort és que no hi era fins ara. Ha sigut d'arribar a l'estudi i dir el meu fill té mocs i de sobte se m'han...
Sí,
han pres presència aquí.
S'ha activat. Això passa a molta gent, que quan entra al seu edifici s'apropa a l'ascensor i de sobte li venen ganes de fer pipí.
Pipí? Això passa, i tant. Això té una explicació neurològica, eh?
En sèrio?
Hi ha una explicació d'això?
Sí.
Home,
sí,
doncs
sí.
Hem d'explicar la solució.
Apunta tots aquests temes.
Home,
que estàs dient.
Sí,
per
cert,
si teniu algun remei pels pollastres que tenim al coll, ja ho sabeu, és 677-38-77-19, tot i que avui no parlem precisament d'això. Avui us portem una solució que afecta a tothom. Parlem d'intel·ligència artificial i, en concret, ens formulem una pregunta. Ens prendrà la feina? Quines professions tenen més risc de desaparèixer per la intel·ligència artificial? La IA pot substituir totes les feines del món? I quines feines no podrà fer mai una intel·ligència artificial? Les empreses utilitzaran IA per acomiadar persones? On arribarem a aquest punt? I a la inversa, la intel·ligència artificial pot generar llocs de treball? Sempre pensem en el pitjor, però en pot generar de nous? Com sempre, hi podeu dir la vostra a través de les vies de contacte.
El 93-201-7474 o el WhatsApp del programa, que ja sabeu que és el 677-38-77-19. Mira, molt fàcil avui. Digueu-nos quina professió teniu i si patiu o no perquè la IA us prengui la feina. Quina és la vostra professió?
A què us dediqueu?
Efectivament, sóc carter, cartera, tinc una peixateria, sóc informàtic, etcètera, etcètera, o... si penseu que la vostra professió corre perill. 93201-7474 o 677-38-77-19.
Avui, a què es dedica Estel Soler? Entre moltes coses, entre moltes altres coses de les que ja coneixem.
A veure, em dedico...
Avui he formulat una frase.
Clar,
inventada,
sí. Jo tinc aquí diferents ventalls dins la cultura, però l'escriptura... I havia sigut, o sóc, com ni vulgueu dir, actriu. Per tant, aquí hi ha dos possibles debats i dilemes. Sí.
Escriptora, actriu, dramaturga, opinadora...
Productora, directora de coses.
En quin d'aquests àmbits et veus més en perill per la intel·ligència artificial, tu creus?
Jo m'estic... crec que formo part d'aquest grup de gent que estem, de moment, negant-nos a caure en aquest pànic i negativisme de pensar que realment ja està tot perdut, no? Jo... toco poc la IA, la faig servir poc, sóc una mica boomer en aquest sentit, però les poques vegades que he provat, per exemple, de pujar-hi obres meves ja fetes i dir-li, va, doncs fes una obra de teatre d'Estel Soler o una novel·la com la faries del Soler, o fins i tot poesia, el que crea ara per ara la IA, ja sabem que és molt a les beceroles, però Déu-n'hi-do l'avançada que està, és lamentable.
Ara per ara no ens prendrà la feina creatiu.
Bé,
diguem,
jo crec que hi ha un punt on, evidentment, et pot fer una escena meravellosa. Tu li dius, fes-me una seqüència de cinema o fes-me un guió, i la part tècnica te la fa perfecta, meravellosa. Però per mi són obres sense ànima, sense esperit. I això ho podríem provar, si ho proves amb persones... Jo tinc el meu estil, però potser és un estil que costa més de percebre, però no sé, penso Albert Serra, que té un estil, un llenguatge artístic molt marcat, o Jordi Oriol, que juga molt amb les paraules, ni tan sols en aquests artistes que tenen un segell tan identificable, jo crec que la IA no està podent copsar l'ànima d'això. Per tant, jo... crec que, a més, la història és un moviment pendular i que potser la IAB se'ns emporta moltes coses per davant, però que tornarem necessàriament allò amish, gairebé. Saps el que et vull dir? A la cultura en viu i en directe. De fet, mireu, si no m'equivoco, encara podeu veure el Teatre Lliure fins al 18 de gener. Una obra que va exactament d'això i que la vaig veure fa uns dies, meravellosa.
Com es diu?
Del Gabriel Calderón, que es diu Ai, la misèria ens farà feliços, i va justament d'això. Ell fa un... No puc explicar-ho massa, perquè crec que la gràcia és que mantingui una certa intriga, però és un món suposadament distòpic, un futur, en el qual només queda un teatre al món on hi hagi suposats actors de veritat. I els actors han estat relegats a fer altres tasques, no?, com producció, com regidoria, i els actors a dalt l'escenari són robots o androides, i retrata justament un món en el qual, per exemple, em va fer molta gràcia que han de fer pauses de l'obra cada 15 minuts perquè la gent ja no aguanta una hora i mitja o dues d'una història sencera, no? I per tant, els actors de veritat surten a escenari a entretenir el públic quan els robots paren, perquè la gent no pot estar tanta estona. Òbviament, Gabriel Calderón és un mestre de la dramatúrgia, i hi ha girs molt interessants, molt interessants.
En Gabriel Calderón, aquesta Ai, la misèria ens farà feliços. Repeteix-me la sala?
Sí, el Lliure de Gràcia, la podeu veure.
Lliure
de
Gràcia.
Crec que, si no m'equivoco, fins al dia 18 de gener. Molt, molt el tema que estem tractant.
Va, avui ens heu de dir, o si voleu dir-nos, a què us dediqueu i si patiu perquè la intel·ligència artificial us foti la feina, o en el cas que us l'hagi fotudejar. Mira, t'he de dir que jo, parlant amb en Gonzalo Bernardos, economista, ell sempre sosté... Passa que ell parla de la seva parcel·la, eh? Ell sempre sosté que la intel·ligència artificial no ens prendrà la feina, sinó que ens la prendrà la gent que sàpiga integrar la intel·ligència artificial en els seus processos creatius, entenem no creatius en el que ens dediquem tu i jo, sinó en laboratius, diguem-ne.
Per tant, en això hi puc estar d'acord, sí.
Podem estar-ho d'acord. Mireu,
crec que ens prendrà la intel·ligència artificial.
A través del WhatsApp, el 677-387-19, ja comencen a dir la seva. Què diu en Fran?
Doncs mira, també serveix per veure quin és el perfil dels oients que tenim. D'entrada tenim dues infermeres, la Lourdes, i la Virgínia, que no pateixen per perdre la intel·ligència artificial.
Bueno.
Home, bé, a veure, diu, fins que la IA no aprengui a administrar medicació, canviar bolquers i tenir cura dels malalts, crec que no corre perill la meva feina.
I escoltar-los.
En aquest cas, exacte.
Espero, Virgínia.
En canvi, l'Ester, que és optometrista, diu, no pateixo, però a la llarga ens podria acabar substituint. Dic, tinc la confiança en que el factor humà de tractar amb la gent és el que acabarà decantant que aquesta feina sobrevisqui.
A què us dediqueu o a què us heu dedicat? I si seguíssiu treballant en això, patiríeu perquè la intel·ligència artificial us fotés la feina? El 93-201-7474. Afecta a 2 de cada 10 feines de l'estat espanyol, aquesta intel·ligència artificial. Ho diu un estudi de l'Institut Universitari Valencià d'Investigació en Intel·ligència Artificial de la Universitat Politècnica de València, publicat ara fa poc més de 2 setmanes. A quines feines fa més mal la IA i per què? Quins sectors professionals són menys vulnerables a la intel·ligència artificial? Té la solució una de les persones encarregades d'aquesta radiografia. Manuel Albert, molt bon dia.
Bon dia a tots.
Com estem?
Molt bé.
Tu pateixes per la teva feina?
Patir no, jo crec que no hem de patir. Hem de estar atents i adaptar-se a lo que ve, però patir no. No crec que tinguin que ser alarmistes.
La Manuela és coautora, juntament amb l'Antoni Mestre, en Xavier Naya i Vicente Pelechano, d'Intel·ligència Artificial i Feina, Perspectiva Territorial i de Gènere. Manuela, aquest estudi es va publicar a finals del 2025. Quines dades heu analitzat per dur-lo a terme?
Nosaltres som un grup d'investigació que treballem en el desenvolupament d'entorns d'intel·ligència híbrida. La intel·ligència híbrida són sistemes on humans i intel·ligència artificial col·laboren per a fer tasques, Entonces, en ese context va molt interessant un estudi per a saber com s'estava emprant la IA, concretament la IA generativa, la IA que genera contingut. Segons sectors, en concret en este cas, segons províncies i gènere. El que van fer és adaptar indicadors internacionals d'exposició a la IA al teixit productiu espanyol. I tenim este estudi, que és un estudi preliminar.
La intel·ligència, ara ho dèiem, artificial, afecta a 2 de cada 10 feines de l'estat espanyol. Aquesta xifra es manté en els anys, per tant, deduïm que és estructural i no conjuntural, no?
Exactament. I s'ha estabilitat en les dades del 21 i 22, lo que ens fa pensar és que no depèn, i sa incidència no depèn de canvis puntuals, sinó que és algo més estructural.
Això vol dir que hi ha feines que existeixen actualment que desapareixeran?
No necessàriament. Este estudi tampoc prediu desaparició de llocs de treball, no? Sinó que lo que ens diu és que ara mateixa està havent una transformació de tasques, una forma diferent de treballar, un canvi, una reorganització en el contingut del treball en molts sectors. Però nosaltres no pensem que això implique una desaparició de llocs de treball.
Ara em deies, parlant de la bretxa de gènere, entenc que les dones estem més afectades, ens atravessa més aquesta implantació de la intel·ligència artificial. Explica'ns per què, segons l'estudi.
Sí, per les feines que normalment són més tradicionals que ocupen les dones. L'ocupació femenina normalment està en sectors com l'educació, sanitat, serveis administratius, i ahir és on més va afectar la IA. Perquè la IA que tenim ara és sobretot una ajuda a nivell de coneixement, no? Aleshores, aquestes tasques són les que més afecta.
Segons el vostre estudi, les dones estan més exposades a la intel·ligència artificial que els homes, amb una diferència de 1,3% al 3%. Clar, no heu fet un model predictiu. Per tant, no sabem si la IA podrà fer feines que ara mateix fan les dones, no? Però, a més, les dones estan infrarrepresentades en sectors de baixa exposició a la intel·ligència artificial, no?
Exacte.
Quins
en
són?
La construcció, en el transport, en algunes manufactures pesants, ahir n'hi ha menys representació de les dones, perquè tradicionalment, pues, aquests sectors de més treball físic n'hi ha històricament molta més presència masculina. Aleshores, ahir no n'hi ha tant d'impacte en la IA, de la IA, i per això les dones, pues, no estan tan... en aquests sectors que no estan, pues no... Pues això, la IA no està ahí, i entonces se veuen més afectades. Clar. Al final.
Manuela, m'ha agradat d'aquest estudi que acabava una de les conclusions, deia com que haurem de demanar responsabilitats, no?, per equilibrar aquestes bretxes. Tu creus que es duran a terme?
A què te referixes?
A les responsabilitats. És a dir, que algú prendrà cartes en l'assumpte?
Ah, bé. Lo que trata l'informe de un poc posar de relevància és l'impacte que n'hi ha ara i que algo n'hi ha que fer. N'hi ha que fer perquè, per exemple, hi ha clarament zones que n'hi ha actualment un menor impacte de la IA i que hi ha polítiques que tenen que tendir a que això no sigui aixina, perquè la IA nosaltres la vem com una ajuda, la vem com algo positiu. Aleshores, que uns territoris se beneficien molt d'aquest avanç tecnològic i altres no tant, ens pareix que és per a fer algo, per a prendre responsabilitats.
Quins territoris són els més afectats?
Sobretot zones rurals, zones de l'interior, on pues això, n'hi ha més presència d'agricultura, ramaderia i pesca. Entonces, ahí la IA que tenim ara pues està fent menys incidència. Aleshores, n'hi hauria que fer algo per a que també en aquests sectors se puguen beneficiar de la IA.
Tinc l'Estel Soler aquí amb nosaltres, dramaturga, escriptora, guionista i actriu, que crec que vol fer alguna pregunta.
No,
a veure.
Vull fer unes reflexions i podem sumar tots. No? Al final, per mi també hi ha una pregunta que a vegades ens centrem molt quan parlem de la IA, en si acabarà amb nosaltres, diguéssim, o amb les nostres professions, en aquest cas, o aquestes desigualtats territorials. Però per mi la pregunta seria, de la mateixa manera que en el seu moment, quan s'inventa el rentaplats, l'error capitalista d'inventar un rentaplats és creure que tenim una màquina que permetrà que jo no renti els plats per posar-me a treballar moltes més hores, en realitat, de lo meu, no? Per tant, la pregunta és quin paper jugarà el capitalisme, que és evident que té grans interessos en conduir la utilitat d'aquesta IA, perquè per mi hi ha un avantatge en tenir la IA, com ens estàs dient ara, que és com la utilitzem. És a dir, si la IA ens permet justament tornar a posar la vida al centre de la vida, que és el que hem deixat de fer, anirem bé. M'imagino metges descarregant-se de feina burocràtica i podent atendre millor els seus pacients.
De fet, ja ho diuen, que per recopilar els diagnòstics la intel·ligència artificial va molt bé perquè el metge no t'ha de deixar de mirar els ulls mentre pren notes, no?
Guanyarem qualitat humana, guanyarem una altra vegada el que hem perdut, que són relacions humanes, atenció, empatia, guanyarem tot això. Si és així, anem bé. Ara, si creem un servei de la IA que el que fa és que jo no hagi de treballar en certes coses per autoexplotar-me laboralment i acabar treballant-ne 12 en el meu sector, això no ens servirà absolutament de res.
Interessant aquesta reflexió, Manuela, no sé què en penses.
Sí, justament la idea de l'informe un poc és això, és posar de rellevància una situació i veure què polítiques se poden fer, no nosaltres, que no és la nostra competència, però què polítiques se poden fer per a extraure el millor d'ahí i que efectivament la IA va a substituir algunes tasques concretes, es va alliberar temps, va a reorganitzar funcions. Entonces, fem-ho això perquè a la societat, perquè la societat se beneficie d'això i no se beneficien sols uns quants o sols el capitalisme, sinó que la gent puguen dir, vale, ara tenim millor qualitat de vida perquè el nostre treball, pues, no sé si treballarem menys hores, perquè també el que veiem nosaltres és que sí que aquest impacte de la IA, per exemple, podríem pensar que a certs treballs es va reduir, podria reduir la jornada laboral.
Clar, no? Clar, però aleshores què passarà?
Anem a ser més productius, però què passarà? Que sols se van a beneficiar alguns. És el que vos deia antes, de que hi ha que veure que, per exemple, si en zones rurals no s'està gastant aquestes eines, què va passar? Que a lo millor anem a reduir la jornada laboral de treballs menys físics, menys durs, i treballs més físics i més durs no se van a veure beneficiats per esta IA.
I perdoneu, i després, evidentment, crec que és important, com dieu, a poder legislar sobre això, perquè els empresaris perniciosos, no dic els empresaris en general, però si de cop es troben de tu estaves contractat per fer 8 hores una feina que la IA et permet fer-la amb 3, no ahí permetré està. Que et toquis clar, els pebrotets durant 5 hores més.
Per tant, pervers,
o bé, et baixo el salari a mínims, que ja farà que, si no regulem els lloguers i el món de la vivenda, doncs anem pel pedregà. Aquí és el nucli.
Però per això és interessant, et deia, que aquest estudi apel·la a la responsabilitat.
Totalment.
Exacte.
Però, clar.
I el que demanem és adelantar-se, no? Mm-hmm. Estem veient que això és aixina, que el percentatge d'incidència d'ella és prou elevat. Entonces, anem a veure què fem en això.
Perquè, Manuela, quines polítiques públiques serien més urgents segons aquests resultats que heu trobat en aquest estudi?
Podria ser formació, per exemple, requalificació laboral contínua, polítiques adaptades als territoris, intentar reduir la bretxa de gènere, este tipus de coses, però nosaltres no som els que tenim que dir quines polítiques n'hi ha que fer. Nosaltres en l'estudi el que han fet és dir això, està aixina.
Clar. Ara quedarà per veure si la IA, evidentment, augmentarà la productivitat, perquè és el que dèiem, no? Tasques que ara actualment són lladres de temps podran estar automatitzades. Ara, el que tenim pendent de resoldre com a societat és permetrem que ho faci sense perdre ocupació.
Clar.
Exacte.
O sense reduir salaris.
I és el repte.
O sense reduir salaris. Doncs veurem. Manuela, Albert, us agraeixo moltíssim aquesta anàlisi que heu fet i que avui hagis volgut compartir les vostres conclusions. La Manuela, insisteixo, és coautora, juntament amb l'Antoni Mestre, en Xavier Naya i en Vicente Pelechano, d'Intel·ligència Artificial i Feina, Perspectiva Territorial i de Gènere de la Universitat Politècnica de València. Moltes gràcies, Manuela.
Gràcies.
Una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Adéu. Aquest és el repte. I ara és una pregunta que llancem també a les persones que vull incloure a la taula de la solució d'avui. Àlex Gallego, molt bon dia.
Hola, bon dia.
L'Àlex és il·lustrador freelance, caricaturista, dibuixant de còmics, ha treballat, entre d'altres, pel diari Ara o la revista humorística del Jueves. I també hi ha qui veu la intel·ligència artificial com una aliada o com un complement. És el cas d'en Juli Pla. Juli, molt bon dia.
Bon dia, com estàs?
En Juli és director creatiu, fundador de l'agència TPNK, es dedica a la publicitat i ja està ara mateix en un projecte que inclou la intel·ligència artificial. A veure, Àlex, Començo per tu. Com has vist les conclusions d'aquest estudi que ens ha presentat la Manuela i què en penses d'aquesta pregunta que tirava l'Estel Soler? Deixarem que, evidentment, s'augmenti la productivitat, però ho faci sense perdre ocupació?
Jo crec que tot això ja està passant. És a dir, jo puc parlar pel meu sector, que és el que conec plenament, i a més estic molt informat sobre el tema perquè llegeixo molt sobre aquestes qüestions, perquè m'afecten directament. I, clar, hi ha una qüestió que abans comentava ella, que diu, escolta, el tema de qualitat, no? Diu, la IA, de moment, encara a vegades fa moltes coses cutres, no? O coses que no acaben de funcionar. I això és veritat. El que passa que el problema no és aquest. El problema és que el públic en general ja li està bé.
Ja, clar, això és un gran sistema.
Això vols dir que comprem merdes, no?
És el fast food.
Sí,
és el fast food. La IA és el fast food de tot el que genera, no? És a dir, tu pots tenir, amb la il·lustració passa el mateix, és a dir, tu pots tenir un il·lustrador que vigilarà que l'anatomia estigui bé, que la perspectiva estigui bé, que la paleta de colors estigui arreglada, etc. I en canvi, si ho fas amb la IA que et surt gratis, és un moment, doncs el millor és igual que tinguis 6 dits, no? Llavors el problema és aquest. I llavors jo penso que jo era molt naïf al principi i jo creia que, bueno, perquè sóc tonto, no, bàsicament, però jo creia que hi hauria un baluard que seria els directors d'art i tota aquesta gent
que frenessin una mica,
que
no?
Frenarien perquè són les persones que veritablement saben el que costa treballar, saben el que costa formar-se amb això, que són professions que les fas des del cor, que són, com t'ho diria jo, que has nascut fent això, diguéssim.
Sí.
Són vocacionals completament, i per tant tu portes tota la vida fent allò, t'has entrenat per allò, vigiles tots els detalls, busques tota la professionalitat i tal, i clar, al final s'acaba anant al cost.
Clar.
El cost. Ostres, aquest il·lustrador m'acosta tant i amb la IA me surt o quasi gratis o molt baratet. I llavors m'ho estalvio, no?
Però això, l'única revolució seria que el client final nosaltres exigíssim qualitat, no?
Bueno,
i una ètica per part dels empresaris, no? També, de mantenir... Jo potser sóc molt romàntica, però vull pensar que no passa res, anem, que es destrossi tot i llavors es revaloritzarà la genuïnitat, l'artesania, d'alguna manera. Però potser a vegades cal que tot es destrossi. Crec que històricament imaginem què va passar amb la industrialització en el seu moment. També ho deuríem veure com un monstre terrorífic d'ens treu la feina, i jo crec que hi haurà una adaptació on perdrem coses. Sí,
per nassos, perquè si no
però
jo quedarem
soc romàntica i penso que tornarem a allò artístic.
Mireu que parleu ara d'oficis. El Xavi ens ha escrit al WhatsApp del programa. Ell és pissarrista.
Pissarrista?
Pissarrista són els que col·loquen la pissarra a les teulades. Sí, entre altres llocs també.
Els que facin pissarres de col·lea.
Però clar, ell diu que és un ofici molt antic i molt manual. Diu que té molta feina i que creu que, evidentment, doncs, la intel·ligència artificial no ho podrà substituir. Sobretot perquè, a més, també hi ha cada cop menys gent disposada a pujar a les teulades i a practicar aquesta feina. Diu, la bona notícia és que quan puja a les teulades veu les teulades dels altres i llavors veu si les pot arreglar.
Aquesta està feta amb Ikea.
No. Exacte. Mira, ara que parlàvem de les polítiques dels dirigents, diu... L'Albert diu, soc banyà i no pateixo gens per la intel·ligència artificial, però
home,
estaria
clar.
Molt bé que els dirigents polítics sí que patissin i que fessin polítiques al respecte. I l'Albert diu, se'm fa molt difícil de creure que la meva feina, ara la sabreu, sigui substituïda per la intel·ligència artificial, perquè jo soc conserge d'una escola.
Epa, d'una escola. Ai. Sí, però quants conserges s'han vist substituïts? A Fingues, per exemple, ara penso, som a la ciutat de Barcelona nosaltres, de l'Eixample, s'han vist substituïts per un porter automàtic, quantíssimes vegades.
Porter automàtic o pel tema dels paquets, els lockers d'aquests, no?, on la gent envia els paquets allà.
També et dic que, com dius tu, Estel, jo he viscut de prop un cas que ho van substituir per un porter automàtic i al cap de 2 anys van tornar un porter físic, una persona.
Aquesta és la meva actitud. Aneu a la IA, aboqueu-vos-hi del tot i ja tornareu a buscar-nos.
En Juli Plaus deia que és director creatiu, fundador de l'agència TPNK, disculpeu, que es dedica a la publicitat, evidentment. A veure, Juli, vosaltres més que una substitució aposteu per integrar coses, no? El que deia una mica la Manuela, no? Que us alleuja, m'imagino, de feines lladres de temps.
Sobretot perquè hi ha tres claus en una agència de publicitat, no? La part analítica, estadística, que ens ajuda, 80% de la nostra feina ens ajuda moltíssim, sobretot per analitzar, bàsicament, la IA és estadística.
Tot el que per analitzar mercats, per exemple, o què vol
mercats,
el client?
Mercats, competència, empenys de la gent o insights de la gent, que bàsicament la gent pensa sobre un producte o servei, ens ajudem moltíssim perquè ens donen molta informació prèvia al que podem presentar en un pitch amb el client.
O sigui, d'acord. Ah, no estan en el projecte, sinó...
En el pitch inicial.
D'acord. El pitch és quan una agència presenta una proposta al client. Per exemple, m'invento, ara que tinc aquí davant, eh? Doncs micròfons Sennheiser, no? I ara l'agència del Juli, entre d'altres, presenten una proposta per vendre aquests micròfons.
Exactament. Perquè al final, òbviament, aquesta part d'IA no la podem presentar com a campanya perquè el que diem, si l'exigència del client és alta, que ho té que ser, les marques tenen que ser molt exigents, no veuran realment un anàlisi molt complet i molt exhaustiu, però sí suficient perquè aquesta anàlisi faci tinguem una prèvia per tindre un concepte molt xulo per presentar amb aquest pitch. I amb aquest concepte ja podem inclús dir-li al nostre client el retorn d'inversió que tindrem amb la campanya que farem.
Carai, tu. Però això, en la teva agència, tu estàs veient que t'estalvia llocs de feina?
No. L'analista que està abans de fent les anàlisis és la mateixa que es fa porta tota l'anàlisi d'IA. Llavors, la que farà el focus group després, quan es faci el projecte amb clients possibles, clients reals, amb el client de fer, serà la mateixa analista. O sigui, no m'ha substituït, sinó que a la part del pitch ha fet que aquesta noia tingui molta menys feina per aconseguir aquest pitch, per tant, tenim més pitch sobre la taula, més oportunitats de guanyar projectes.
D'acord. Per tant, en el vostre cas, amplia el negoci o les possibilitats de negoci.
A la part inicial, sí. A la part central, que és la part de creativitat, si vols parlem després o parlem ara.
Ai, aquesta et interessa.
Dèiem abans que el que surt és un munyol, no? Per un client com ma mare, és fantàstic. És fantàstic, que bunyol, és impressionant. Quan vaig a IKEA o vaig a un client gran i li ensenyo una creativitat feta per ahir i ja únicament per allà...
Se te n'enfoten.
Diuen, esto no está en otro nivel, Juli. O sea, esto no vale para nada, no te voy a pagar dinero por esto. I llavors, clar, el dissenyador, animador, realitzador que ha fet el rodatge, el disseny, utilitza IA com una eina més. No sé, abans ho comentàvem...
Com a l'autotune, seria una mica l'autotune de la música?
Sí, no, i com una eina més. Abans ho comentàvem, diem... Us en recordeu del 2D hacia el 3D que va passar? Fa 25 anys que, en plan, uau, el 2D ja no sirve para nada. Todos los ilustradores a la calle. Tots els il·lustradors es van fer un màster d'animació 3D. Jo també feia 3D, jo no era il·lustrador, em van passar la mà per la cara. Era molt millor que jo. El nivell que tenia un animador 2D era molt millor quan anava al 3D que el nostre. Llavors ara la IA és com un 3D, en plan, s'utilitza 3D en totes les pel·lícules.
Hi ha esperança, no, Juli, doncs, que no ens quedem sense feina,
totalment,
els creatius.
Totalment.
Ara de seguida seguim parlant de creativitat. Fem una pausa, insisteixo. Ui, la Susana, ara sembla que tenim refetes les línies. Podeu seguir trucant al 93-201-7474 o escrivint-nos al WhatsApp al 677-3877-19. A què us dediqueu o a què us dedicàveu? Patiu o patíeu o haguéssiu patit per si la intel·ligència artificial us prenia la feina? Què ens diuen a través del WhatsApp, Fran?
Doncs mira, ens acaba d'escriure ara un auxiliar d'infermera també, per tant ja portem tres infermeres i tampoc pateix perquè la intel·ligència artificial li tregui la feina. Aquests sí que ens trobem són persones joves a l'edat universitària que ens expliquen una mica el que hem anat comentant, que és que la intel·ligència artificial és el cas de l'Anna, del Jaume també, de l'Àgata, que els hi ajuda a resumir informació que ells introdueixen, en aquest cas amb un dels generadors d'intel·ligència artificial més coneguts, que hi ha el ChatGPT, n'hi ha tants d'altres, ells introdueixen la informació, és a dir, que ho verifiquen, perquè un dels perills és que a vegades s'inventi coses, no? Ells ho verifiquen i si demanen doncs, que ho resumeixi, els hi és molt útil. El que no són partidàries és de que el ChatGPT, en aquest cas, doncs, generi els continguts, perquè pot ser molt perillós.
Mireu, passen 5 minuts de 2:45 del migdia. Jordi, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, Jordi, com estàs?
Molt bé.
A què et dediques, tu?
Bueno, jo soc supervisor en una empresa farmacèutica. I dubto que la intel·ligència artificial em tregui la feina i hi ha molta gent de l'empresa on treballo. I, de fet, ja s'ha intentat implementar una mica i tampoc és que vagi gaire bé. I, en tot cas, si me la treu la feina... me la traurà quan jo ja estigui jubilat. Bueno, hauria d'anar molt de pressa, i tampoc soc tan gran.
I no hi ha cap altre procés de la teva empresa farmacèutica que diguis aquest sí que està potser amenaçat per la intel·ligència artificial?
Sí, hi ha algun projecte, però no... no està anant com es desitjaria.
Per tant, una mica bluff, no? I m'imagino que els altres treballadors deveu estar aplaudint amb les orelles, no?
Sí, també penso que cada vegada que es fa servir la intel·ligència artificial per a empreses o robots o així, jo crec que haurien de pagar impostos als creadors.
Ah, mira.
Perquè, vull dir, si està traient tantes feines i està enviant a l'atur o enviarà tanta gent, doncs potser que paguin impostos per fer la nostra feina, no?
Mira, això és molt interessant, Jordi. Alguna vegada havia llegit un article en aquesta línia i mentre ho deies, en Juli anava dient sí, sí, sí.
Clar, és que més que article és... Tan bèstia, és tan bèstia el que està comentant a l'oient, que és que jo vaig anar a un congrés d'intel·ligència artificial amb una advocada i jo vaig aixecar la maneta i li vaig dir, escolta, que jo, com està esto? Perquè jo estic veient Michael Jackson i ningú els hi paga drets. Però és que no Michael Jackson, sinó que fan alguna animació a partir de la meva animació, del meu rodatge, i que m'està pagant pasta. Bueno, esto es un vacío legal. I dic, mira, que ja han passat 5 anys i hi ha vacíos legales. No, esto la Unió Europea lo está legalizando, los temas jurídicos... I és com... Estem com 5 anys enrere al respecte al que passava i gent creativa que s'està ficant les mans al cap, m'està utilitzant les meves il·lustracions...
Per entrenar l'algoritme a sobre. Àlex, tu t'hi has trobat o saps si hi ha alguna manera de prohibir que facin servir les teves imatges per entrenar l'algoritme o esteu desprotegits els creatius en aquest sentit?
Estem bastant desprotegits perquè al final hi ha tants bots corrents per tot arreu que és impossible poder-te protegir tot arreu, però això que es comentava de que estan legislant i hi ha un buit legal, això és mentida. És mentida.
No s'està legislant directament.
No. Ah. És que hi ha una cosa que es diu llei de drets d'imatge i propietat intel·lectual. Sí. Això ja existeix. Per tant, si ja existeix, l'únic que s'ha de fer és aplicar-ho. El que passa que no hi ha ningú interessat en aplicar-ho. Absolutament ningú. Clar, ni això... governs, ni fiscals, ni CEOs d'empreses que s'estan forrant. Ningú.
Estel. Hi estic absolutament d'acord. I vull afegir una cosa. A mi em peta una mica el cap de pensar, per tant, estic d'acord amb el nostre oient, Jordi, es deia?
En Jordi, sí.
En Jordi.
Que de seguida parlem amb en Josep Maria, que el tenim aquí pendent.
Que vaticina que tot anirà lent, la mostra és que anem tard en legislar i que tot va més lent del que pensem, però és que m'explota una mica el cap de pensar que tenim un món laboral encara molt d'antes, diguéssim, amb molts empresaris que es neguen al teletreball. Tenim gent movent-se per tot el país fent 2 hores de cotxe per arribar al lloc de feina perquè hi ha caps que et volen allà assegut per controlar-te i que no entenen que el teletreball...
La jornada silenciosa, perquè a més, amb els preus que s'estan posant les grans ciutats, obliga a molts treballadors a anar a viure fora de les grans ciutats, menjar-se unes cues per entrar, que implica que són 3 hores més de la seva jornada laboral arribant al lloc de feina.
Disculpa, sí. Per una banda, encara no hem entès que ens podem moure laboralment per objectius i per productivitat i que haver de desplaçar-nos al lloc de feina és contraproduent en aquest sentit, i m'esteu fent creure que de cop passarem d'això a una IA on no hi ha control, no? A mi em costa una mica de creure, com a mínim, de que això vagi tan ràpid com pensem.
Ah, deixeu-me dir que passen 9 minuts a 2:15 del migdia, anava a fer una pausa, però teníem en Jordi aquí penjat. Josep Maria, bon dia.
Hola, bon dia.
Tu ets una mica més pessimista, oi?
Sí.
Val, ara vaig amb tu. Et demano que treguis el mans lliures, perquè si no, no ens entendrem. Vaig a la publicitat i parlo amb tu. Fins ara.
Fins ara.
Adéu.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
3 minutets i seran 3:15 del migdia. Sembla que hem tocat os, perquè ara a la publicitat ens hem posat tots a cridar una mica. A veure, Juli, tu parlaves d'un segell d'intel·ligència artificial. Explica'm aquesta experiència, tot i que tenim en Josep Maria aquí pendent. A veure.
No, jo dic que el que estan pensant en fer és quelcom similar a això. Però quan els vaig preguntar com ho farien, van dir... No, és que
explica. Similar a... Un segell, que no m'ho explica.
Similar a l'ESGAE, per exemple, l'ESGAE. Tinc drets de música, tinc els drets sobre aquesta música.
D'acord.
Doncs si tu pots distingir entre una creació amb intel·ligència o sense intel·ligència, doncs tens que posar un segell en el qual el creador té que cobrar uns diners, un percentatge.
Clar, és a dir, si aquesta intel·ligència artificial ha estat entrenada amb creativitat real, li hauries de pagar un percentatge al motor que l'ha entrenat. En aquest cas, per exemple, l'Àlex, amb els seus dibuixos, o jo, amb la meva veu, no? Va per aquí, no, la història?
Eso es.
Però què et van dir, que era impossible?
Em van dir que, como la intel·ligència artificial se había creado a partir de todos los les creacions con derechos i sin derechos, és un totum revolutum, no poden rompre.
Ai, s'ha barrejat ara, no?
Sí, s'ha barrejat i ara, clar, deshacerlo serien 25 anys de treball.
Bueno.
Dic, ¿y por qué cuando no creas te pensaste en esto? Claro. O sea, ¿te pasaste los derechos creativos de la gente por ahí en ese momento?
Àlex, tu ara em feies una reflexió, parlaves de robatoris.
Sí, sí, clar, és que això és un expoli. És un expoli total i brutal i jo tinc l'opinió de que s'ha expoliat tot el que ha fet l'ésser humà, perquè tot el que hem fet està penjat d'internet, de fotografies de pintures rupestres, pergamins egipcis, còdecs antics, pintures modernes, noves, còmic... És que s'ha robat tot, novel·les i tot. Hi ha una empresa que fa poc ha reconegut que va entrenar a la IA amb novel·les pirates, amb un arxiu de novel·la pirata, i la tenen un judici en marxa ara. Vull dir, és que s'ha robat tot. Hi havia un il·lustrador a internet que deia, escolta, jo si entro al Louvre, despenjo la Mona Lisa i me la foto sota el braç i surto per la porta, diu, em cau una multa i vaig a presó per tota la vida. Diu, i només és un quadre.
Imagina't.
Diu, aquesta gent ha robat tot.
Sembla que hem obert les portes, no? Clar, i no ens n'adonem del que m'ha arribat a fer. Josep Maria, que et tinc al telèfon. A veure, quina és la teva opinió al respecte?
Sí, el que comentàvem abans, feia una mica la pregunta, no? Si teníem por o no que ens pogués robar la nostra feina.
Sí.
Aviam, és qüestió de temps, única i exclusivament. Perquè inclús jo sé que tots pensem, no?, que la nostra interacció, el nostre fer, el nostre saber fer, és millor, però la realitat és que al final és coneixement i aplicació. Inclús la gent que fa feines de mà d'obra i tot això, que sempre és veritat que pot ser la que més trigui, ja estem veient que hi ha robots humanoides d'interacció amb la casa, a part dels rostres aquells que es cauen, però hi ha autèntiques virgueries d'elements que interaccionen i en poden moure's com un home. Per tant, aviam, estem davant d'una nova revolució industrial. Igual que va venir el seu dia i que va ser un hecatombe, diguem, perquè, ostres, milers de persones de les factories anaven al carrer, passarà exactament igual, és qüestió de temps. Esteu fent una... Aquí deien, no?, com un impost, comentava l'antic, el que ha trucat abans, no?, un impost de... Clar, és que hem de reestructurar tot el sistema econòmic nostre, perquè la mà d'obra desapareix. O sigui, i ho esteu comentant vosaltres, no?
Perquè, a veure, l'Estel feia una reflexió i deia que li agradava ser romàntica, però sí que és veritat que, clar, apel·lem a... el que deia l'Estel, eh? No, en el fons voldrem la qualitat, no? Voldrem el tracte humà. I ara m'has fet pensar, Josep Maria, parlant, dic, ostres, jo si pogués, sí que tractaria, per exemple, quan truco atenció al client d'algun servei, sí que intentaria tractar amb una persona, però que al final la línia de telèfon tu l'acabes contractant per preu. Has de ser molt conscient, molt militant, per dir, no, vull que m'atenguin persones, que ho facin en català, per triar la qualitat, no? En general, tots, al final, anem apretats de cinturó i acabem triant per preu. Per tant, dipositar allà tota la nostra fe en que la intel·ligència no ens substitueixi... Jo sóc bastant pessimista com en Josep Maria, eh? No sé què volies dir, Estel.
No, jo reitero que confio en el moment de l'embafada, quan ja ens haguem embafat de menjar massa aquest pastís i tornem enrere. Jo vaig aquí com per tenir una mica d'esperança. I després, a veure, com m'ho dic perquè s'entengui i no s'ofengui algú, sempre s'ofèn algú. Jo crec que qui patirà més és el gruix mediocre de la societat. És a dir, jo m'imagino un futur on això està implementat i, per tant, com dèiem abans, qui domini molt bé aquestes eines i les sàpiga aplicar, aquí tindrem un nou valor creat, que és el valor de qui ha sabut integrar i beneficiar-se, esperem, amb un codi ètic interessant, la IA, però crec que alhora es revaloritzarà el valor d'allò artesà, ho repeteixo, i jo crec que de cop m'imagino un futur on tornar a dir, ja, però jo vull algú fet per un humà, saps? El cistell de vímet fet per un humà, per dir alguna cosa, alhora que hi haurà l'altre. El gruix del mig, jo crec que és el que corre perill. És a dir, si tu ets un creatiu mediocre, més fàcilment et robaran. Si tu, i que es revaloritzarà la genuïnitat, parlo de les professions artístiques i creatives. Jo vull pensar que la genuïnitat marcarà la diferència i que es competirà allò creatiu o allò més artesà amb qui sigui el rei dominador de les eines de la IA.
Àlex, què en penses?
Bueno, jo penso que la IA, sí que és veritat que algunes coses que estàvem comentant abans amb el company, sí que et facilita molt la feina, és veritat, tot i que sempre has de contrastar, perquè no saps si t'està colant alguna mentida o alguna cosa inventada, però en general, jo en el meu sector el que veig és que és un gran multiplicador de la mediocritat, precisament.
Exacte.
És a dir, hi ha un munt de bros que no s'havien interessat mai a la vida per la il·lustració, perquè no saben dibuixar ni res, i ara, cop i volta, ara que és gratis, la puc fer en 2 minuts i puc muntar una botiga de samarretes, tururut.
Totalment.
Saps què vull dir?
Però jo crec que aquí el primer crack seran aquesta gent. la mediocritat, vull pensar-ho, potser és un wishful thinking que hauríem de crear aquest concepte en català de, és tant el desig que tinc que vull pensar que serà així, morta la mediocritat.
Però una mica el que deies tu de tornar una mica al passat,
sí,
jo ja ho estic notant, o sigui, molta gent que fa contingut, tant de vídeo, disseny, il·lustració, li està posant ja un segell particular que és human-made.
Veus?
Ho està ficant, lo estoy haciendo yo con mis manitas, però si n'hi ha que hi ha un segell real, hi haurà un segell.
Oficial, diguem-ne.
Claro.
Josep Maria, gràcies per trucar-nos.
Em permeto un últim munt molt breu. Amb això que estàveu comentant de la mediocritat, però no d'una manera pejorativa, sinó del punt aquest mig, no? I que és el gran volum. Aviam, ho podem extrapolar dia d'avui amb el tema de les compres. Què vull dir-te? O sigui, estem comprant tanta quantitat de material, i fem servir la mateixa analogia, mediocre, amb les aquestes importacions massives d'aquestes asiàtiques, perquè l'únic que importa és el volum, és la quantitat. El problema és veritat, el handmade, com estàveu dient, té aquell valor, però està reduït a la gent que en un moment donat està disposada, no sé, m'invento, a gastar-se 50 euros en una samarreta amb un dibuix handmade perquè li agrada, no? Però si no, la tònica general és comprar les coses mediocres perquè anem al volum. Aleshores, el problema és que l'AI al final el que està fomentant és això, és el volum, la rapidesa, la immediatesa, el que tothom pugui accedir a tot d'una manera ràpida, però clar, el problema és que és un doble fil. I tenim el risc d'acabar-nos tallant nosaltres, carregant-nos la nostra estructura i les nostres feines. Us deixo un pau.
Josep Maria, ha sigut molt enriquidor la teva trucada. A què et dediques, que no t'hem preguntat?
Jo sóc tècnic industrial.
Amic.
Jo sóc també dels que penso en un moment donat que jo ara estic viatjant, me'n vaig al País Basc, poso en marxa màquines història, i penso, no, és qüestió de temps. I al final, perquè el que jo sé són coneixements tècnics, i al final que hi hagi una màquina en un moment donat que tingui aquests coneixements i els pugui aplicar, i ja, tots ja hem parlat alguna vegada amb el ChatGPT i hem vist la capacitat de resposta que té. Amb 2 anys ha millorat molt, és qüestió de temps.
Josep Maria, t'agraeixo moltíssim la teva trucada, que hagis fet avui part de la solució. Una abraçada molt forta.
Gràcies, que vagi bé.
Fins ara. Adéu, adéu. No, molt ràpid. Un altre concepte a tenir en compte és que estem parlant com de que el canvi fa por. I en realitat l'evolució és canvi constant. Vull dir que jo també ho veig com que estem a punt d'un col·lapse social i que potser no li hem de tenir por, que peti tot, a vegades que peti tot.
Per veure per on surt, no?
No, però que peti tot va bé per tornar a posar els fonaments de les coses.
Mira, sobre això ha escrit l'Alba Ventura. L'Alba Ventura és una pianista del nostre país, va començar molt, molt precoç i també ha publicat molts discos i diu que ella grava discos, però el que diu precisament això és que ella no creu que la intel·ligència artificial li acabi traient la feina, però que sí que transformarà moltíssimes professions, segurament inclosa la seva. Per cert, la Thaís també és músic, toca i ensenya a tocar. Sí, músics i infermeres seria una mica aquesta bicefàlia. Ensenya a tocar el violoncel i espera que la intel·ligència artificial no ho aconsegueixi fer. I la Lídia...
Sí, però mira, respecte a la música, crec que és un gran exemple del que deia l'Estel. Jo no aniria a un concert fet per màquines. Vull dir, precisament la música, no?
Però potser sí que et descarregaries una pista d'àudio feta en via per estalviar-te de pagar un músic que te la composi.
Que això està passant ja.
Això està passant?
Home, estem creant moltes campanyes de nostres amb músic, però en vez tindre 5 persones d'estudi, ell bàsicament fa el màster a partir d'allà.
Wow.
Els locutors s'han acabat. Això sí que ho sento, els locutors.
Ostres, tu, una via de sortida que tenia tu quan volgués jubilar.
Res.
O sigui, feu tot amb intel·ligència artificial.
La locució, sí.
Sí, però és el que deia ara el nostre...
Hosti, moment, aquí m'han tocat una mica la pera,
Però és el que deia l'últim oient, i un canvi de valors, també, en aquest sentit de capet i tot. És a dir, també ara podem comprar al Mercadona o al comerç de proximitat, i hi ha una tria personal. Igual que hi ha tries col·lectives, o podem anar de viatge i anar a un Airbnb, o podem anar a una casa rural que la porta una gent que s'ho curra. Vull dir...
I on acaba tothom, normalment.
Sí, clar. Però per això hem de fer una tria personal, també.
I ara és com tota la publicitat, hi ha diferents valles persones. El que passa és que agafarem els extrems, el high i el de batalla. Els intermitjos desapareixeran.
Ostres, però ara m'has matat, m'he quedat atrapada fent això de les veus. A veure, més gent, el 677-38-77-19. Insisteixo, sé que tenim en Josep al telèfon, de manera brevetat perquè hem de marxar quasi ja, però m'agrada molt llegir aquests whatsapps que ens han arribat amb molt d'amor.
Mira, la Lídia és traductora jurídica i diu que està patint en primera persona els efectes de la IA. Diu que, d'entrada, el resultat que genera aquesta intel·ligència artificial en la seva feina no és bo, i diu, a més, perillós, perquè estem parlant de l'àmbit
jurídic.
Però què li passa? Que els clients prioritzen el preu, una mica el que hem estat parlant aquí, i s'ha reduït molt el nombre d'encàrrecs que ha anat rebent i que el sector està rebentat de preus. Això és el que diu la Lídia. I el Josep Manuel, que és professor de cicles d'informàtica, diu que la IA ha de tenir una cosa bona, segons el seu criteri, que és que ha d'ajudar a reduir les jornades de treball en general perquè tots tinguem més temps.
Però és el que deia l'Estel, el sistema capitalista, a veure on ho porta, això. Ui, hi ha més temps lliure. Tranquils, explotem-nos o autoexplotem-nos més. Deixa'm saludar un momentet en Josep, que crec que el tenim a la carretera. Josep, bon dia.
Hola, bon dia.
Ui, et sento molt regular, per tant, et demanaré brevetat. Tu ets camioner, Josep.
Sí, correcte.
I què en penses? La intel·ligència artificial està afectant la teva feina o la posa en perill?
No, és ja tot el contrari, no? O sigui, cada dia més van els camioners més buscats. O sigui, no sé fins a quin punt pot arribar la intel·ligència artificial, no sé que tinguem un androide, a conduir un camió de 40 tonelades.
Mira, i clar, ja no només s'hi pot o no, però a nivell legislatiu, m'imagino que tu al final pagues unes assegurances, tens una responsabilitat respecte al teu camió, el que facis a la carretera i el material que transportis, no? I no sé si tant estarem en un punt de si ho pot fer o no, sinó que qui se'n fa responsable si passa alguna cosa, no? Aquest punt de vista, Josep?
Bueno, hi ha revistes futuristes, molt futuristes, que hi ha articles que diuen que pot arribar a conduir a través de simuladors, no?, com els avions, però amb camions, amb projectes molt a llarg temps, no? Però, no ho sé. La qüestió és que no és només conduir. Clar, és la carga, és la descarga, és els papers, és la feina, és el dia a dia, és saber solventar imprevistos que poden passar a la carretera quan més ho esperes. Fins a quin punt pot ser resolutiva en el sentit de l'hora de desenvolupar aquest tipus de tasques.
Josep, doncs mira, estic amb tu i espero que aquest sector no sigui substituït per intel·ligència artificial. T'agraeixo molt la teva trucada. Una abraçada.
Molt bé, moltes gràcies.
Fins ara. Adéu, adéu.
Que sapigueu també que això m'entra ara fa poc, que a Xina estan testejant camions sense conductor, també.
Hosti, tu. Sí, amb els cotxes també ho deien, però aquí tornem a un altre paradoxa actual, no? A les distopies de fa uns anys ens imaginàvem el 2000 amb cotxes voladors i encara no som capaços d'eliminar els materials fòssils. És a dir, hola, capitalisme! Per tant, no sé com ho veieu.
Va, última pausa. Re, dos minutets, tornem a estar amb vosaltres. Últims whatsapps al 677-38-77-19. Ara tornem.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Dos minuts i seran les dues del migdia. Avui estem parlant d'intel·ligència artificial. Ens prendrà la feina, sí o no? I ha estat interessant sentir la Falca de la nit dels ignorants, la Romagosa, dient que aquest programa mai no el farà la intel·ligència artificial. Esperem que ningú de la programació de Catalunya Ràdio acabi substituït per una intel·ligència artificial. Àlex, ara fora d'antena em parlaves perquè jo deia, estic preocupada per això de les veus. Scarlett Johansson va demandar, eh?
Sí, perquè ella va protagonitzar una pel·lícula que es deia Her, que era precisament sobre aquest tema, no? I era un assistent d'aquestes personals que només escoltava la veu. I hi havia una persona que tenia una startup, em sembla, si no recordo malament, que va voler que la veu de Scarlett Johansson fos la mateixa.
Però en lloc de pagar-la, la va duplicar, no?
No, primer li va oferir. Primer li va dir, escolta, què et sembla si fem això? I Scarlett Johansson va dir, mira, no m'interessa aquest tema. Però el tio va tirar pel dret. I clar, li va caure una demanda que suposo que encara està pagant el tio.
El problema és a veure si ens n'assabentem, aquestes veus. Fran, un últim missatge per llegir avui i concloure el programa.
Doncs mira, el de la Mari Carmen, que diu, parlant de la intel·ligència artificial, us recomano la novel·la de l'Anna Vilar, i un dia serà demà, que us ajudarà també a comprendre tot aquest fenomen. Per tant, gràcies, Mari Carmen, per la recomanació.
Anna Vilar, i un dia serà demà. Avui hem parlat de si la intel·ligència artificial ens fotrà o no la feina, ho hem fet amb l'Estel Soler, com sempre, gràcies, Estel.
A vosaltres.
Amb l'Àlex Gallego, il·lustrador, freelance, caricaturista, gràcies, Àlex.
A vosaltres.
Amb en Juli Pla, director creatiu i fundador de l'agència TPNK. Gràcies, Juli.
Gràcies.
I Fran Domènech, ens sentim demà, estimat.
Salut, fins demà.
Mira, canviem radicalment de tema demà, perquè tindrem a la Brigitte Lamour.
Ostres.
I parlarem... Tindrem unes dades en exclusiva de les cançons que són les més posades dels funerals catalans. Alerta, que hi ha un rànquing.
El 2025,
un rànquing de les 100 cançons més posades als funerals catalans. Podreu dir la vostra. Quina cançó posaríeu el dia del vostre funeral? Ja ho sabeu, parlem de mort, però amb sempre bon rotllo. Tornem a la solució.